Al matí, amb Raquel García.
La contaminació acústica és un dels principals problemes de salut ambiental a Europa. De fet, a casa nostra, el 50% de la ciutadania està sotmesa durant tot el dia a valors de soroll superiors al que recomana l'OMS i un 27% a nivells molt per sobre d'aquest llindar. Quines conseqüències té per la nostra salut i com podem revertir aquesta situació? Doncs nosaltres en volem parlar justament en la setmana sense soroll i també en la setmana en què s'ha organitzat l'Acústicat, el quart congrés d'acústica de Catalunya que s'ha fet a Granollers. Nosaltres el que fem ara és conversar amb la Maria Forastés, investigadora d'IS Global, del centre impulsat per la Fundació La Caixa, on estudia la relació del soroll precisament amb el desenvolupament cerebral, entre d'altres. L'any 2018 també va ser assessora científica de les directrius sobre el soroll ambiental de l'Organització Mundial de la Salut. Bon dia, senyora Forasté.
Bon dia.
Primer de tot, la primera pregunta que volíem fer és això, no? Sembla que estem massa sotmesos a masses decibels, no? A massa soroll al nostre dia a dia, al nostre voltant, tot i que a vegades ni som conscients.
Sens dubte, estem molt exposats, com ara bé deies, més del 50% de la població aquí a casa nostra està exposada a nivells que superen les recomanacions per protegir la salut. I, de fet, no en som conscients moltes vegades perquè tenim la sensació que ens adaptem, però el que mostra l'evidència científica és que realment no ens adaptem del tot i el nostre cos encara s'estressa i d'aquí que el soroll es relacioni amb diferents problemes de salut.
Quin és el pitjor soroll, no? O el que ens pot fer més mal?
El soroll més comú, que per tant és el qual estem més persones exposades i el que ens pot afectar més, a casa nostra és el soroll del trànsit dels cotxes, el trànsit viari. De fet, és comú a tota Europa que sigui el soroll més comú i, per tant, el que ens pot afectar més a la salut a més persones.
Clar, com a experta, quins són els principals també problemes, no, de salut que es poden derivar d'aquesta exposició continuada al soroll?
I el problema d'estar dia rere dia exposat, en aquest cas, en el soroll del trànsit dels cotxes, fa que el nostre cos reaccioni amb una resposta d'estrès constant i això pugui tenir una reacció sobre el cos a llarg termini. I estem parlant d'una afectació amb alteracions cròniques del son, estem parlant també d'una molèstia crònica que pot dur aquest estrès i aquesta afectació emocional al llarg del temps, però de manera molt important, i això és el que les guies de l'OMS destaquen també el 2018, és que el soroll del trànsit dels cotxes es relaciona amb un augment del risc de les malalties del cor, com l'infart de miocardi. I aquest és, com sabem, una malaltia molt important, és la causa principal de malaltia en el món. I, per tant, doncs, si disminuíssim aquests nivells de soroll, disminuiríem també la quantitat de malaltia que tenim, de malalties del cor.
I llavors, clar, si superem doncs, aquestes recomanacions, no?, que fa l'OMS, si doncs, aquest soroll té aquest impacte, no?, a la nostra salut, hem de començar doncs, a fer ja, no?, els deures i a canviar doncs, a la situació, no?, que vivim, sobretot especialment a la ciutat, però també cada cop més també a les zones rurals.
Sí, correcte. De fet, la Unió Europea té una legislació que obliga a les diferents ciutats a fer mapes de soroll per controlar quina és la situació i fer plans d'acció posteriorment en les zones més afectades. I això s'està implementant des de fa molts anys. Ara ja anem per la quarta ronda de realització d'aquests mapes. Es poden consultar per la ciutadania també per veure a quin nivell estem exposats. I aquests plans d'acció permeten disminuir el soroll. La idea és que permetin disminuir el soroll a les ciutats que són els temes afectats, però és cert que encara hauríem de fer més esforç i, de fet, tot es basa, l'acció més eficient seria disminuir el volum de trànsit que tenim dins de les ciutats, perquè les cases estan molt a prop del trànsit.
canviar la mobilitat, no?, de les nostres ciutats.
Correcte.
Evidentment. Clar, jo també doncs, volia aprofitar perquè ens expliqués també com ha canviat, no?, la sensibilització de la gent entorn doncs, a aquest tema, no?, el del soroll, que ens parli dels sons al balcó, no?, que es van impulsar també durant els inicis de la pandèmia i també a la nostra ciutat.
Sí, durant el confinament, clar, va haver-hi un canvi en l'entorn i el vam percebre tots, no?, uh-huh. I estàvem a casa i ens vam adonar que de cop i volta sentíem els ocells, etc., sons que normalment no sentíem. I vam llançar aquesta campanya, Sons al Balcó, que el que pretenia era que des dels ciutadans, també per conscienciació, gravessin quin era el so, el seu entorn sonor, que sentien des de casa, no? Podien gravar un vídeo des de la finestra, cap a l'exterior, des del balcó, per captar aquest entorn sonor i llavors explicar-nos quina era la seva percepció sobre aquest entorn. I vam cobrir tot el territori de Catalunya amb més de 300 respostes de tot el territori que ens va permetre dibuixar aquest mapa de l'entorn sonor del confinament. I ens hem adonat que és una eina que es podria utilitzar per millorar la sensibilització de la població. I posteriorment vam llançar una altra campanya un any després on també van participar moltes persones. I ha derivat en altres iniciatives, ara s'estan fent en diferents ciutats, campanyes de sensibilització, en escoles, es participa, no?, per fer educació ambiental i educació sobre el problema del soroll.
Com podem fer per participar-hi? Perquè també, no?, qualsevol que vulgui pot, doncs això, no?, participar en aquesta iniciativa?
Ah, sí, sens dubte. Doncs ens poden contactar a través de d'Is Global, a mi mateixa o a la Salle de la Universitat Ramon Llull, que som els dos que estem portant aquests projectes i podem llavors incorporar els participants.
I per acabar, no sé si ens podria doncs, compartir algunes de les solucions, no?, o de les mesures que també doncs, es van abordar en aquest congrés.
Sí, hi ha diferents tipus d'estratègies. Evidentment, tots coincidíem que una de les accions necessàries i principals és disminuir el volum del trànsit, com comentàvem abans. I, per altra banda, doncs, en la planificació urbana és molt important que s'incorpori el concepte de salut. I, és a dir, que qualsevol nova planificació o qualsevol intervenció per millorar l'ambient dins de la ciutat tingui en compte que es millori la qualitat ambiental. Igual que es fa amb la contaminació atmosfèrica, doncs afegir també el concepte del soroll, que, com sabem, avui en dia afecta la salut.
Per això és interessant també, doncs, com explicava, doncs, a fer aquesta tasca, no?, de sensibilització per també doncs, educar la ciutadania, no?, i perquè també doncs, intentem doncs, marcar, no?, a l'agenda política totes aquestes qüestions per revertir aquesta problemàtica. Moltíssimes gràcies, Maria Foraster, investigadora de Dis Global, doncs, per fer-nos aquesta petita radiografia. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Nosaltres seguim conversant ara amb la Laia Font, que és tècnica en salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Bon dia, Laia.
Hola, bon dia.
Mirant, analitzant les dades, no?, que doncs, heu compartit també doncs, a través d'aquest congrés, no?, de l'acústica, la veritat és que sorprèn, no? Són dades que fan reflexionar. Ens pot compartir algunes?
Sí, sí. Mira, tenim... clar, nosaltres el que vam presentar en el congrés de Granollers va ser un informe que havíem fet l'any anterior, del soroll ambiental i impacte en salut a la ciutat, i descrivíem, per una banda, quina és la població que s'exposa en aquest soroll, segons el que indica el mapa de soroll, i aquí, per exemple, doncs veiem, com comentava la Maria, que la principal font de soroll és el trànsit rodat, i ens trobàvem a la ciutat de Barcelona, doncs, per exemple, que el 57%, és a dir, més de la meitat de la població, s'exposa diàriament a uns nivells que són perjudicials per la salut.
Clar.
La segona font de soroll a la ciutat seria l'oci nocturn, i aquí ja tenim una... estimem que al voltant del 3% de la població s'exposa a aquests nivells d'oci, i evidentment, clar, varia molt dintre d'una ciutat, això seria en els promisos de ciutat, però en el cas de Barcelona doncs trobem que hi ha molt més trànsit i, per tant, molt més soroll provinent del trànsit al districte de l'Eixample.
Sí.
En canvi, Ciutat Vella és el districte que està més afectat per l'oci nocturn, i aquí la població exposada estaria gairebé el 15%. Val? O sigui que veiem certes diferències. També el que comentàvem és que, a part del mapa de soroll, que és les dades que us he dit, també aportàvem dades de l'enquesta de salut de Barcelona, en què aquí la ciutadania diu la percepció de soroll que té.
Sí.
No? I ens situem, doncs, que també gairebé la meitat de la ciutadania considera que té molt soroll al barri, i després que al voltant del 26% percep el soroll a dins de l'habitatge. Val? I aquí també és molt interessant en què hi ha diferències en funció del districte i del nivell de renda dels barris. Val? I així, doncs, per exemple, l'Eixample és un districte en què té molt soroll al barri, la gent percep aquest soroll, però en canvi dins l'habitatge la gent no percep tant el soroll. Això doncs seria perquè l'arquitectura, no, també és diferent de les zones i evidentment això té una influència molt gran en l'aïllament del soroll. No? I després hi hauria doncs la capacitat econòmica de poder fer aquest aïllament acústic, poder tenir, per exemple, aire condicionat que et farà que no hagis d'obrir les finestres a l'estiu per la calor, etcètera, etcètera.
Clar, digues. Que estic pensant que és molt interessant doncs analitzar, no, tot aquest mapa, com comentava, doncs per veure, no, les diferents exposicions i també per barris, per districtes, però el cert és que, clar, amb totes aquestes xifres, el cert és el que dèiem, no? També ara conversant amb la Maria Foraster, que el deteriorament de la salut i és impactant, no? No sé si quines són les recomanacions, no? I també si arriben i cada cop hi ha més queixes relacionades amb aquesta problemàtica.
Sí, nosaltres, quant a les recomanacions que fèiem, és altra vegada el que comentava la Maria, és que la solució ve per reduir el trànsit motoritzat a les ciutats, perquè és la font principal, i a part des de l'Agència de Salut Pública, bueno, des del món de salut pública, diguéssim, també recordar dels co-beneficis sobre la salut que té la reducció del trànsit. No? Nosaltres ara parlem de soroll, però la contaminació atmosfèrica té un impacte molt gran sobre la salut, i també la solució és reduir aquest trànsit, perquè és la principal font de contaminació atmosfèrica, també. Tenir més espai a les ciutats, no?, per poder fer més activitat física i desplaçar-se de forma més saludable.
Sí, fer espais més segurs, no?, i més saludables.
Recomanacions també sobre oci nocturn, és evident, en el cas almenys de certes ciutats, com pot ser a Barcelona, no?, que cal reduir la quantitat d'aquest soroll de l'exposició a l'oci nocturn, i especialment a certs llocs com pot ser Ciutat Vella, que tens molt oci nocturn i molt soroll al carrer, i a part uns edificis i unes condicions que no t'aïllen i per tant no protegeixen a la població que hi viu. No?
Per això cal doncs repensar, no?, els models, com deia, de les nostres ciutats, no?, i tenir-ho molt present a l'hora de planificar, no?, urbanísticament, doncs els diferents projectes. Com ajuden també doncs a aquests congressos, no?, com l'Acústica, o aquesta setmana sense soroll, doncs a incidir, no?, i a fer aquesta tasca de divulgació i sensibilització?
Sí, a més en aquest congrés també, que ens ha permès reunir-nos físicament a la gent que treballa sobre aquests temes, que feia molt temps que havíem de treballar a distància, no?, i això sempre ajuda a aquests foros a poder intercanviar opinions que surten noves idees i nous projectes i avançant en aquesta direcció. No?
Doncs per acabar, alguna recomanació per tancar doncs aquesta entrevista, per doncs això, per aïllar-nos millor del soroll si vivim doncs en zones exposades, perquè per exemple Sabadell és una ciutat, sempre surten diferents estudis, molt sorollosa.
Clar, a veure, de solucions individuals n'hi ha algunes, no?, d'aïllar-se a casa, però vull mantenir un bon aïllament a casa, però la solució passa com per reduir les fonts, conèixer a cada lloc, no?, les seves fonts de soroll, i intentar fer gestions a nivell municipal per reduir aquestes fonts, sigui el trànsit, sigui l'oci, o sigui la font que sigui, perquè la població quedi protegida i no sigui la responsabilitat individual de cadascú que amb els seus recursos s'hagi d'aïllar, no?, acústicament al seu municipi, sinó que hi ha el seu habitatge, sinó que doncs, anar a tocar la font del problema. No?
Doncs moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions, Laia Font, tècnica en salut pública de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies.